Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Jo és que hagués fet que s'hagués quedat aquí Manuel Valls perquè fes de ministre de l'Interior, perquè el que ve aquí en aquesta taula ara és que vindran els Mossos d'Esquadra. Hola, Miguel Rico, hola, Segurola, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Colom de la Boqueria.
És que saps què passa? M'he fet portar un llibre un moment, eh? Perquè tinc una amiga que es diu Marta Pons. La coneixes tu, la
sí,
Marta
tant.
Pons?
Val.
Que ella no es creu que surt el llibre.
Sí, home,
I surt el llibre. Ara li ensenyaré on surt el
com
llibre.
Com a bona veïna de barri.
Hola, Lubertín.
Hola, bona tarda.
Què tal? Aquí passen coses molt rares. Hola, Pol Ballús, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Ara parlem d'un llibre que avui a les 6 del matí parlàvem d'aquest llibre. Sí, sí, a les 6 del matí parlava d'aquest llibre, perquè jo me l'he llegit. És un llibre, i l'Albert Sort també se l'ha llegit. Jo me l'he llegit en Diagonal, que és com se'n llegeix els llibres. I el llibre, que es titula Cuaderno de Manchester, de cómo y con quién Pep Guardiola conquistó Inglaterra, un llibre que ha editat Malpasso i que es posa a la venda dilluns que ve. Ara en parlarem, però abans li he de preguntar al Segurola i amb el Rico sobre allò d'ahir. A mi, lo del partit del Madrid és com el nen... Ho vinc dient des de les 6 del matí. És com el nen que porta les notes a classe i diu, no, és que... Pepito també ha suspendido. Bueno, és igual, suspès tu. I jo me'n vaig anar a dormir sense veure el Madrid, veient el Barça, i m'he aixecat amb molt mal cos, veient el Barça ahir. Molt mal cos.
Yo creo que justificar un pésimo resultado con la derrota del Real Madrid es lo peor que puede hacer el Barça. El Barça no está bien, no estuvo bien ayer, no estuvo bien con el Girona, no estuvo bien con la Real Sociedad. No ha estado bien prácticamente toda la temporada. No estuvo bien con el PSV Eindhoven, a pesar de remontar en... No de remontar, de marcar 3 goles en el segundo tiempo. Me parece que es un equipo al que cualquier rival le hace goles, ha recibido muchísimos goles, hasta si gana, si mete 8, el rival le mete 2, eso es gravísimo. Luego me parece que es un equipo rutinario en muchos aspectos, es decir, que ya se mueve por rutina, y además creo que hay hasta 2 y 3 equipos en el Barça. Uno es el de toda la vida, los jugadores de toda la vida, luego están los medio nuevos que llegaron el año pasado y que parece que algunos que quieren adaptarse pero no lo consiguen, y luego están los nuevísimos que había muchas expectativas este verano pero que no funcionan para nada. Es decir, 3 equipos, uno de ellos rutinario, Coutinho y Dembélé, que son para mí o no están ni mucho menos para mí todavía a la altura de un gran Barça. Y luego está ya la tercera, la nueva ola, que por las razones que sea, están fracasando totalmente. El inglés le expulsa en el primer partido. El chico este, Arthur, me recuerda... ¿Alguien vio jugar a Ángel Villar? Tú sí, ¿verdad?
Yo también.
Pues no había un pase atrás que no le gustara. Y así sucesivamente. Vidal, pues, da la sensación de enloquecer todo. Y al final, pues, no funciona y pierdes con el último. Y pierdes con el último, y creo que bien, porque evidentemente es el mejor equipo del Barça, pero se comportó muy mal, hizo muy mal fútbol cuando tenía que haber ganado tranquilamente ese partido.
Rico.
Doncs hi ha paraules que no s'acostumen a utilitzar, no sé per quin motiu, perquè són perfectament encaixables amb aquesta coyuntura, que és que el Barça va jugar una merda de partit. També t'he de dir que no molt pitjor que a Sant Sebastián. El que passa és que a Sant Sebastián el Portent va aturar 3 o 4 i ahir no les va aturar. Però hi ha un factor que converteix aquest partit en pitjor que a Anoeta, que és que va venir després d'Anoeta, després del Girona, i al Barça el que li veus no és millorar, sinó empitjorar. A Anoeta, l'entrenador del Barça, amb un estil tipus Begristany, va dir que sortia preocupadito. Anoeta, preocupat no, preocupadito, perquè se n'enfoté de que la gent li deia si el joc no donava per estar preocupat. Ell va dir preocupadito, no preocupado. Només li va faltar dir lo del xiqui, jo miro el teletexto i veig el Barça primer. L'evolució del Barça és a fer partits com el que va fer ahir. No els controlen, no els dominen, no els decideix. Té jugadors que sembla que viuen amb, que estiguin jugant un altre partit. Efectivament, els nous no aporten res. Hem arribat a un punt, quasi diria, miserable, que quan mires un partit del Barça, l'única esperança que tens és que hi hagi una falta al costat de l'àrea i el Messi la fiqui dins.
Yeah. El Madrid no...
Se le puede analizar al Madrid por el Madrid, pero no
sí,
por
sí,
el
pero
Barça.
Sí, pero no por el Barça, pero no per el Barça.
És que també el Madrid...
Però és que els de dalt es poden analitzar tots, perquè fa uns 15 dies analitzàvem l'Atlètic de Madrid, jo, com estava.
Tu eres muy... Jordi, tú sueles ser muy crítico con la Liga Española, diciendo que hay una diferencia muy brutal sí. entre los... Y es cierto que al final la Liga se gana con muchos puntos, con 90. Pero un mal equipo de la Liga Española es mejor que un mediano equipo de la Liga Inglesa. Eso lo creo. Y además creo que tienen recursos que hacen sufrir a los equipos. Yo creo que muchas veces las ligas en España se pierden no con un Barça-Madrid o con un Real Madrid-Atlético-Madrid. Se pierden estos campos de Dios, en Getafe, en Leganés, en el campo de Levante, porque tienen argumentos, sobre todo tácticos, y algún par de jugadores o tres buenos que saben hacer daño.
Y que dos oportunidades... Siempre y son un buen partido.
Y te las hacen. Y en este sentido, ahora, lo del Madrid fue otra cosa. El Madrid perdió ante. Jugó mal, muy mal en el primer tiempo, pero perdió porque el Sevilla fue extraordinario. El Sevilla fue impresionante. O sea, fue ese equipo que. Es curioso cómo lo haría. Hace una semana querían echar a Machín. Marcó 6 goles en el campo de Levante y dijo: bueno, ya está superada la crisis. Ahora es capitán general del Sevilla. Es un estado de ánimo el fútbol, pero te digo que ayer lo barrió. Hubo jugadores excepcionales, Vanega, Sarabia, el Mudo Vázquez, jugadores que muchas veces te dejan frío. Y sin embargo, ayer lo que me parecía es que al Madrid lo va a dejar pensando, y lo va a dejar pensando con jugadores que han querido, que políticamente han querido elogiar durante el arranque de la temporada. Benzema es el caso número uno. Sí. Que me parece que va a volver otra. No solamente va a volver la crítica, sino que es una crítica irremediable, porque ya no está Cristiano Ronaldo y lo va a tener que solucionar él. Porque Mariano no va a ser un jugador que le va a hacer campeón al Madrid. Podrá marcar un gol o tal, pero no es un jugador para hacer campeón a un equipo.
A ver, Miguel Rico, a ver ahora.
Ya me vale.
¿Estás listo el libro?
Sí, no hay.
¿Y qué? Cuaderno de Manchester. Pero, Jordi
presenta esta relación.
Sí, este, no, porque aquí,
es
claro.
Que, es que estás hablando de el jefe.
¿Por qué te pones así, Lugo? Ahora va, se pone, está en cara como...
No, yo estaba...
Perdida. ¿Sabes por qué es por así? Perquè és tímido.
Que no, que estava pensant encara en el que estava, el que havia dit de, del Barça. Jo és que soy un poco lento.
Vas veure el partit o no, Lugo?
Medicado, todavía soy más lento.
Vas veure el partit o no?
Sí, clar.
Oh, sí, clar. Sí, clar. I què tal?
Molt bé. Una exhibició de futbol moderno.
Què?
No. Anem-hi, que no tinc tot el dia.
Que ha venido a hablar del libro.
Ha venido a hablar del libro.
De mi libro, sí.
De nuestro.
Esto es Lu, ¿eh? Perquè la gent pot pensar, hosti, quin idiota que diu això. Què va, Lu és així, ens l'estimem així. Què?
No, és que a mi m'has convocat aquí a parlar del llibre del Pol Ballús.
Exacte. El llibre del Pol Ballús, m'agrada això.
Després d'aquesta cosa apassionada del partit, diria una cosa del llibre. En un temps que un... com li comentava l'altre dia al Santi, perd la fe amb el periodisme fins punts que pots arribar a perdre la fe en tu mateix. Quan et trobes un llibre com aquest, no et diré que et reconcilia amb la professió, però et reconcilia amb la teva consciència. Perquè no és un llibre fusellat de notícies de webs, no és un llibre que fet de retalls de coses que han publicat els altres. No és tan sols un periodisme de màxima proximitat, que ho és. És que aquests tios pràcticament han estat a sobre dels jugadors, i a sobre del Guardiola, i a sobre del Domènec Torrent, i a sobre del Manel Estiarte, i com a periodista... Pues tens molta enveja, primer per com ho han viscut.
Correcte.
I després per la quantitat impressionant de coses...
I de detalls.
Sí, això t'anava a dir, que com a bons corifistes saben que a la vida i als llibres i als diaris i a les entrevistes i als reportatges el més important és el detall, el fet diferenciador que no donen els altres. El que deia sempre el Cruyff, de que el futbol són detalles. Mm-hmm. Doncs els llibres també, i això ho han fet extraordinàriament bé.
Hi ha molts detalls. Hi ha una anècdota que explica el llibre que retrata molt bé com és Pep Guardiola, i que m'agradaria que el Lu o el Pol expliquessin. Hi ha un camp de nom impronunciable on el City juga i guanya, remuntant, i que hi ha una celebració allà, però quan arriben al vestidor, els jugadors del City estan tots, quan arriba Pep Guardiola al vestidor, quin camp era allò?
Camp del Bournemouth.
Bournemouth.
Un lloc molt maco per anar de vacances.
Sí?
Sí, sí, a la costa del sud.
I llavors Pep Guardiola entra al vestidor. Aquell partit és molt important, no?, pel City.
Molt, molt, molt. És el primer, és el lloc on es comença aquella ratxa de 18 partits, que al final és el que els dona, doncs, la Premier dels 100 punts, i és una victòria que, com dius, que és molt important, i que sembla que quan acaba el partit els jugadors, doncs, no la celebren prou, i Pep Guardiola, quan arriba al vestidor, el primer que fa és fotre crits a tota la plantilla, a tots els jugadors, i els diu que si volen ser un equip campió, el que han de saber és celebrar les victòries.
Perquè el que havien fet és arribar al vestidor i va veure que tots estaven amb el mòbil.
No, el mòbil, quan havien guanyat el minut 97.
I arriba a Guardiola i veu tot l'equip allà amb el mòbil enviant missatges. I clar, i diu el tio, això no pot ser, és a dir, si heu marcat el 97, estem fotent una remuntada. És a dir, és al·lucinant.
Us heu barallat amb la policia, us heu barallat amb els mòbils, sí, perquè és el dia que el Kun Agüero
es
baralla amb el... I sí, doncs aquestes coses han passat i hem intentat... Ahir em van dir una cosa que em va fer molta il·lusió, un company nostre. Em van dir... En cada pàgina hi ha un pinxito de Miguel Rico.
Sí, jo de que... De
que... Vaig dir, mira, pues,
és veritat, és veritat, és veritat.
Amb aquest llibre...
Jo pinxito és, perdona, perquè...
Jo podria viure dos anys amb aquest llibre.
El Mundo Deportivo, els articles del Mundo Deportivo, el Miguel Rico escriu allò que en diuen uns pinxitos. Ell escriu un text gran i escriu dues o tres coses que li semblen interessants.
Sí, pues, primer avui també a l'As em parla el Santi Jiménez d'un pinxito d'aquestos per calibrar la proximitat que va tenir Ter Stegen amb el City, sent jugador del Barça. I és que el Ter Stegen no va anar a jugar al City perquè la seva dona no la van admetre a la Universitat de Manchester.
No, és una... La dona buscava... Va arribar...
A fer les proves d'accés a la universitat.
A buscar universitat. És cert que al final el Barça va dir que no a l'oferta del... Però que, bueno, l'acord entre el jugador i el City estava molt avançat, les coses anaven molt...
Tan
cuajades que la dona va buscar universitat, sí, és cert. Però també volia dir una cosa. El Pol i jo ens portem 25 anys, 26.
No ho sembla.
Correcte.
Sí, estic molt més jove, jo.
No ho sembla, no sembla que us en porteu 40.
Però... jo que deia el Miguel abans d'una manera de fer periodisme, jo aquesta manera de fer periodisme l'he après del Miguel i després del Santi, però treballant amb el Pol m'he donat compte que moltes vegades diem, no, això s'ha perdut, no, això no s'ha perdut, perquè el Pol és un tio que treballa com a vosaltres m'heu ensenyat a treballar a mi.
Pots tapar-te les orelles un moment, Lu? Perquè la pregunta que li faré al Pol és: com és treballar per fer un llibre amb el Lu?
Bona
pregunta. Vale, ja està, gràcies.
Bueno,
no.
O explicaré les comilones que t'has metido en mi casa durant dos anys.
Pots estar tranquil. Jo et diria que és un desastre encantador que quan fas el llibre veus més el desastre i a la que l'acabes veus més lo encantador que és. Al final crec que, en general, en aquesta professió diria que s'ha perdut una mica el que és la figura del mentor, d'una persona que amb els nanos joves que venen doncs li ensenyi una mica com va tot, que li estripi un article a la cara, que li digui que no en té ni idea, i el Lu Martín crec que és inigualable fent això.
Molt bé, Lu.
Per cert, que el llibre té una cosa que em recorda molt un que va fer, l'últim que va fer, el llibre que va presentar precisament el Pep Guardiola amb el Jordi Cruyff sobre la figura del Johan Cruyff, que és un llibre que amb la seva versió anglesa és exactament igual que el del Manchester City, d'aquest del Pep Guardiola que surt aquí, que és que el llom era de color taronja, com és aquí. Aquí les pàgines, això només ho recordo, recordo en tres llibres. Amb aquest, amb el del Johan Cruyff, i un que es diu, molt recomanable pels adolescents, que es diu Retrum, que va escriure Francesc Miralles, que passa en un cementiri, que tot és negre. Aquí és blau City.
Són detallistes.
I no, és que el llibre està cuidat als detalls.
Han anat a triar l'editorial... que més els hi encaixa, que es diu mal passo. Qui ha de donar un mal passo a aquesta vida?
Ja que no saps on pinten els joms.
A Lleida.
Sí, senyor.
Ha canviat molt Lleida últimament.
Sí, molt.
Bueno, ha canviat l'alcalde. Aviam, una cosa. Quan fa que vius a Manchester, Lou?
Pues quasi 2 anys.
2 anys, i tu, Pol?
Jo em deu fer 3.
3?
3, correcte.
I torneu?
Però el Pol havia viscut a Liverpool abans.
Va, sí.
I torneu?
Sí, tornem d'aquí, jo almenys d'aquí una setmana.
Jo, entre judicis, metges i coses...
Ah, sí, perquè recordem que el Lou Martín és col·laborador del món RQ, amb el seu cas, del seu pis del Raval, però, en fi... Escolta, hi ha una cosa que, per exemple, que, cuidat dels detalls...
Però sí, torno, i tant que torno.
Escolta, hi ha una cosa que tinc
Manchester molta... Manchester enganxa, eh?
Sí?
Sí,
sí, sí.
Molt.
Mira, he passat molt fred allà.
Molt.
No has passat més fred que nosaltres aquest estiu. Jo vivia, tenia el pis aquest, jo vaig canviant de casa i de barri. I aquest any he viscut a New Islington, que és una zona on hi ha moltes oques. Moltes. Perquè hi ha uns canals. És on acaben els canals, diguéssim. Bueno, una zona que acaben uns canals. I hi ha moltes oques. Us ho juro que les oques cagaven i abans de caure el tronyo al terra estava congelat.
Això és una poesia que surt al llibre de Rubén Darío.
Un detall d'observació.
és treball de camp. Treball de camp.
Detall,
mai
millor
dit.
Aquest surrealisme, ho dic perquè heu venut a vendre un llibre.
No, ho dic perquè veieu el fred que ha fet aquest any.
Ja. Escolta, hi ha una cosa que això dels detalls. Tinc molta enveja de qui parla amb Gallagher, amb Noel Gallagher, perquè us faci el pròleg. Com aconseguir un pròleg?
Aquesta pregunta li vaig fer jo. No crec que... No crec que és... que tingui valor de donar-te la mateixa resposta.
Aviam.
Bueno, li vam demanar.
Hi ha alguna trampa si riu el Miguel Rico?
No hi ha cap trampa. Jo un dia estàvem amb el Pol, tot ho hem parlat, més del que us penseu, perquè hem tingut moltes estones de bar a la bar.
Sí, sí,
i el bar es parla molt. Pat de pap, en aquest cas. I un dia li vaig dir... Què et sembla si li demanem el pròleg a Noel Gallagher? I em va dir, bueno, demanem-li. I li vam, a través d'una amiga comú, li vam posar un e-mail i el tio va dir, ok.
I parla de Guardiola com de Lord.
I parla com el senyor.
Sí, de Lord.
Sí, però ell el pròleg que està escrit, evidentment, en anglès, quan no diu de Lord, diu el senyor.
Ah!
Sí.
En castellà?
Sí.
Jo vaig interpretar
aquesta és la primera bronca que vaig tindre amb l'editorial. Jo volia publicar-lo en anglès.
Més com una divinitat que parla de...
Sí.
Però per cert, tinc entès una cosa, que no sé si vosaltres m'ho confirmareu o no, que es veu que el Pep Guardiola volia que el dia de la celebració actuessin pogués cantar.
Sí. De totes maneres, em sembla, el Pep no sabia que el pròleg era... de Noel Gallagher, o sigui que si t'està escoltant ja l'has tornat a cagar, basté.
Per què?
Perquè era una sorpresa.
Sí, bueno, si vens a la ràdio i dius que vens amb un llibre que el pròleg és de Noel Gallagher, recordo... que digui, no, el pròleg és de Ricky Martin.
Pues no dius res. Recordo que amb el llibre d'Antoni Zubizarreta del 98 també em vas esgarrar una sorpresa.
Ah, sí? No recordo?
Sí, la contraportada era un dibuix del seu fill petit i ell no ho sabia.
Bueno, però escolta,
tu vés esgarrant sorpreses.
Però tu no l'has enviat llibre encara?
Sí, però per efectos de la mensajeria mòbil el hem enviat en Tortuga Express i no ha arribat.
Bueno.
És el mal passo que hem
escolta'm, ni cas, Jordi, perquè aquest llibre fa temps que circula per la red. I aquí l'amic Pol va passar unes fotografies de la porta del llibre que... inequívocament
sí.
posa pròlogo de Noel Gallagher.
Però la sorpresa l'ha esgarrat el
bàsquet. Vale, molt bé. Escolta'm, si us pregunto, Pol i Lou, quin és el millor partit que heu vist al City des que esteu allà, en aquests 3 anys que portes allà? Pol, quin diries tu?
Jo diria un Manchester City 7, Stoke 2.
7-2. I tu, Lou?
Pua, no me'n recordo. Jo diria... he vist molt... El de Goodison Park a la segona temporada. Però també les dues victòries a Old Trafford per el que suposen. I...
Per a mi el partido de...
I un a Huddersfield de segona temporada per el que va suposar aquella victòria. L'he vist molts bons partits.
Per a mi el partido mejor, porque era el que para mí giró ya toda la temporada fue en Stamford Bridge el año pasado.
Sí, ese sí. Brutal. Però també el de Wembley, després de perdre la possibilitat de guanyar la Lliga contra el United, anar a Wembley i guanyar el Tottenham com ho van fer.
Ahí se cedieron los trastos. El campeón le cedió los trastos al nuevo campeón. Eso quedó clarísimo.
Sí, sí, no, el partidazo de Old Trafford fue brutal.
Escolta'm, una altra cosa. En un capítol dels Pilars Ocults expliqueu una cosa de l'equip i escriviu. Pensábamos escribir también de Yaya Touré, esa leyenda, pero no lo haremos. Preferimos guardar silencio por el respeto que siempre nos ha merecido ese jugador.
Bueno, no dien cap mentida.
Bé, això ve a conseqüència de l'últim que va dir Yaya Touré sobre Guardiola, que li va dir que era un racista. I entonces, com vam decidir no escriure de Yaya Touré.
No, hay que decir que hubo jugadores de Kevin De Bruyne. Una hora después dijo que era una estupidez lo que acababa de decir.
I, Touré. Si teníem que començar a explicar-ho tot, no valia la pena. De fet, és un mite del City, i vam ser, com sempre, generosos amb els idiotes.
Ja, bueno. En el penúltim capítol us feu una pregunta. Què fa més espectacular, la manera com el City de Pep ganó la Premier o la manera com el poble celeste de Manchester lo celebró? Va ser molt bèstia la celebració?
Va durar un mes, quasi bé, almenys els jugadors del City. I va haver més festes que partits al final de la temporada.
Sí, era continu. Era un no parar.
Sí, sí. I va ser bastant impressionant, també et diria, i això m'ho van corroborar bastant fans del City, la celebració que fan amb la rua pel carrer, que va estar ple tot el centre de Manchester, i molts aficionats del City et deien que eren conscients que era més especial que la Lliga de Mancini, per exemple, o que la Lliga de...
Jo vaig veure la rua de Mancini. La vaig viure al carrer i... Vamos,
i era... la sensació de que alguna cosa començava.
Va ser espectacular, sí.
Home, per cert, sabeu si Mourinho i Guardiola s'han trobat alguna vegada? Més enllà dels camps de futbol?
No, jo juraria que no. Ells dos
el llibre,
no.
El llibre diu que no.
El llibre diu que no.
El llibre diu que no i diu una cosa...
A mi em van dir que... A mi em va dir el Pep que no, però també t'he de dir que no em costa molt de creure.
Jo no tinc per què dubtar de la paraula de Guardiola, però és que és molta casualitat, perquè és que viuen a...
Set minuts hi posa el llibre.
Sí, a peu.
Set minuts caminant.
Entre casa seva i l'hotel on viu el Mourinho, no?
Sí. Bueno, no sé
si...
Viu, encara viu.
Encara viu en un hotel?
Sí, sí, encara viu en un hotel.
Per cert, el llibre, he de dir que encapçala cada capítol amb una cançó.
És que tenim una llista de Spotify vinculada al llibre.
Ah, sí, doncs digueu, que posa el Quartos de Manchester?
Sí, però no està activa encara, perquè estarà activa quan comenci a sortir el llibre.
Que surt el dilluns.
Jo diré jo, serà el dia 1.
El dia 1. Ah, perquè és que avui fem una presentació.
A quina hora hi ha?
Avui el Sergi Cotillas i el Miguel Rico presenten...
Grandes!
Presenten el llibre a un pub que es diu...
Sí, estava veient un partit de la selecció anglesa aquest mundial.
És que no sé per què cap llibre, cap llibreria ens ha volgut. Aleshores hem tingut que optar per l'opció en pub.
Aviam, un moment, deixa de la música. Hola, Guillem Ilkewell. Hola, Arnau Tordera, bon dia.
Hola, bon
dia. Hola, bon dia. Cada capítol comença amb una cançó i n'hem escollit tres.
Molt bé.
Per exemple, la més representativa, i ens direu per què, és aquesta.
Però sí, és la cançó Glad All Over de Dave Clark Five, que és la cançó que els aficionats del City doncs, han decidit que havia de ser el càntic de Guardiola, i el que és l'estribillo, que podríem dir, doncs, l'han canviat per el títol que surt com el faldon del llibre, que és el We've Got Guardiola.
Que nosaltres volíem que el llibre es digués així, We've Got Guardiola, que és el que canta l'afició, nosaltres tenim a Guardiola. Però l'editorial, con muy buen criterio, una vez más, Malcolm... ens va dir, vosotros os creéis idiotas que alguien va a entrar en una librería a pedir un libro que se llama We've Got Guardiola si nadie lo sabe pronunciar? I vam dir, vale, de acuerdo.
Claro, es mucho más lógico entrar a uno que se llame Cuadernos de Manchester, de cómo y con quién, Pep Guardiola.
Sí, pues por lo visto sí.
L'hem escoltat a les 6 del matí, però que realment la cançó és molt bona, perquè és una cançó que va al capítol 4. Encapçala un capítol molt curt, el quart capítol, en què s'explica la frase que el Pep es va fer gravar a la paret del seu despatx, primer saber què fer, després saber-ho com fer.
Bueno, va escriure ahí, sí.
Com fer-ho. I una altra cançó que s'associa amb Manchester és aquesta. Aquesta cançó té molta importància arran de, que a més, el capítol també li dediques amb el començament de tot el llibre, li dediqueu a la Cristina,
li dediquem a les víctimes de l'atemptat.
A les víctimes d'atemptat, però vaja...
Especialment amb elles.
A la Cristina, la Maria i la Valentina, perquè estaven al concert de Manchester famós a l'atemptat.
Sí, de Modena Grandes.
Ariana Grande.
Ariana Grande.
Es que ara vols dir...
La sonrisa vertical.
Ara no sabem si ha estat un... Si ha estat amb Rinquintín o ha estat...
Sempre em confon.
T'agrada els Oasis o què, Guillem?
Home, i tant, clar, sí, sí. Sí, sí. Però m'agrada més Blur, jo amb aquella guerra falsa de Beatles, Stones i de...
No, que la van... Bueno, guerra falsa, perquè si t'ha sent molt, però que van treure un disc el mateix dia, a la mateixa hora...
Sí, home, però que ells mateixos ho promovien i anava molt bé, allò...
No, ho va promoure el manager dels Blur i...
Sí, bueno...
Gran fracàs.
El concert més breu que he vist de la meva història.
Quin?
El concert de Blur.
Blur, però quin concert de Blur?
Un que va venir a actuar a Celeste, fa...
Sí, jo hi era, aquell concert.
Però va durar 50 minuts.
Bueno,
en canvi, cosa... poques setmanes després va actuar House Martins i va actuar 3 hores i mitja.
La carrera en aquells moments de House Martins era bastant més...
Sí, segurament perquè un va actuar 3 hores i mitja.
A Blur. Ara, si toquessin Blur, probablement... Bueno, els concerts de Gafà i Mon Alban amb els goril·les i tot això, allò és una cosa...
És més posada, eh? Doncs
pues la cançó aquesta del Don Bacan i Angel i su puta madre...
És de l'Almodena.
És impossible... No està un dia a Manchester i no escoltar-la.
Sí, sí.
O sigui, és però és impossible. I és absolut himno dels atemptats, perquè 4 dies després va haver un minut de silenci que es va trencar perquè una noia molt famosa, ja una tia que fa performance i su poetisa i bueno, fa moltes coses, música també. La tia es va posar a cantar-la ella sola, va seguir tothom i... arrel de que es va convertir en l'himne...
Es que la cantaron en el partido Inglaterra-Francia pocos días después.
Sí, sí, sí. I el Noel va donar tots els drets, això també ho expliquem al llibre, va donar tots els drets de la cançó a l'associació que recollia pasta per les víctimes i per l'ajut a les famílies de les víctimes. Crec que en un any han recollit 25 milions de llibres.
Carai.
Sí, sí. Un detallet que també expliquen al llibre.
Sí, sí, no. Sí,
otro pinchito de Miguel Rico.
Exacte.
T'agraden els Oasis, Arnau, o no?
Sí, no serien dins del meu grup de capçalera, però evidentment tenen ses bones i són músics discutibles també de la història, diguéssim.
No li agrada molt, ja es veu, ja perquè ja és allò, ja se li ha vist a la cara. No. Home, ja es veia des de que ha vist la...
Sí. Mejor que Dave Clark faci.
Ja se l'ha metido.
Eran muy malos.
Sí, a mí tampoco me gusta.
Esa canción. Los de Gladys Over, esa canción que está bien, fue un número uno de las listas británicas 64-65, pero como grupo era un desastre.
Pues es una canción que la afición del City hereda de otras aficiones. Esto se cantaba mucho en el campo.
El Crystal Palace es un hito en el Crystal Palace. De fet, es muy habitual a Anglaterra y el equipo ahí, o sea, el United tiene una tradición de discos, o sea, cada año de vegades publica más de un y de dos discos amb cançons que anaven a ser la cançó de l'any de l'equip i enregistrades per grans productors.
La gente cuando se pregunta por el You'll Never Walk Alone, ¿por qué es el himno del Liverpool? Es porque en el 64 un grupo de Liverpool pues cantó esta, una versión de una vieja canción de una opereta de Hammerstein y Rogers, y esto empezó en el número 10. Y había un DJ en Anfield que todos los domingos iba poniendo los 10 primeros de la lista. Entonces, una semana fue el 10, luego el 9, 8, 7, 6, ya después de 5 o 6 semanas o 10 semanas, la gente estaba ya tan prendida del You'll Never Walk Alone que ya no se la quitaron. Pero era el DJ, fue el DJ de Anfield el que metió esa canción,
bueno,
en la cabeza.
De hecho, en el Etihad el partido empieza con el Hey Jude y nadie sabe por qué.
¿Nadie sabe por qué?
Bueno,
és a dir, el Manchester
no
City...
No comença amb el Blue Moon.
És que el Manchester City és una llista de Spotify en si mateix, perquè, esclar, té Oasis com a... És que
Manchester en si mismo és una llista. Ja, tu vas caminant per Manchester, li pegas una patada a una piedra
i te salen los James. Jo me'n recordo que la teva filla, la Violeta, va penjar un dia fa molt de temps un Instagram a casa teva... ballant una versió del Blue Moon...
El dia del Cap d'Any, sí.
Que era una versió del Blue Moon que era esplèndida, que és la que canten,
sí,
ells, no?
Sí, la que posen...
I deies, clar, és que a més canten el Blue Moon, però és que a més tenen el Dunlop Back in Anger, però és que a més tenen també la del Hey Jude, per tant, ostres, clar...
Sí, però, i ara, què li canten al porter?
Al porter li fan una versió del She's Electric.
Del She's Electric.
Però ahí que Oasis és la banda oficial del City, però Johnny Marr... Però Johnny Marr de los Smiths es tanto ahí, más que Noel Gallagher. Tanto, sí, sí, sí.
De fet, un capítol comencen amb una cançó dels Smiths.
Sí.
Bueno, ets dels Smiths o no? Tampoc.
Em sento ara menys tenir tot aquest tipus de grups icònics, però...
I creo que Stone Rose está bien.
Johnny Marr...
Bueno, es que Manchester, claro...
Tiene unas memorias muy recomendables en las que dice que sus tíos le llevaron al campo del United y que no sintió nada, que tenía, y le regalaron una camiseta del United y nunca se la puso. Pero que cuando la primera vez que fue a Main Road, faltaban 2 kilómetros para llegar y dijo que... entendió que su vida siempre iba a ser de corazón.
El cantante icónico del Manchester United, ¿sabes quién es, no? El cantante de Simply Red. Ese es el grupo. Digamos que hay distancia. ¿Te gusta Simply Red?
No, ¿te gusta Peret?
Porque
al final te voy a meter.
Jo tinc feina. L'aniria passant, continuem tocant la guitarra i ja me n'aniré a escriure, perquè treballo aquí baix.
Avui la cançó... L'èxit que analitzarà l'Arnau Tordera de per què aquesta cançó ha sigut un èxit, he de dir que a mi m'agrada molt i que m'agradarà molt que la disseccionis. Estem parlant de...
Smell Like Teen Spirit de Nirvana, un èxit històric absolutament, i en aquest cas sí que tinc una predilecció per la peça en qüestió i per la banda.
D'aquí uns moments Arnau Tordera, d'aquí uns moments Guillem Ilkiway, amb nosaltres aquí al Món RQ, avui es presenta amb un pub, no podia ser d'una altra manera?
No.
Pelú.
No, Pelú no.
No, Pelú sí. Que es diu The Filharmonic, que està al centre de la ciutat de Barcelona, aquest Cuaderno de Manchester, aquest llibre que han escrit a quatre mans amb el Pol Ballús, que això sí, ha hagut de posar amb un faldó We've Got Guardiola. Al final s'ha acabat guanyant a la teva manera.
No, jo soy un perdedor.
En Inglaterra, ¿com se titularà el llibre?
Esa es otra pelea. L'acabamos de empezar, ya te lo contaré cuando acabe.
Si no se titula We've Got Guardiola...
No, porque según la editorial es demasiado cercano a los hinchas del City y ellos quieren extenderlo al resto de las aficiones, incluida la del Everton.
¿Quiénes son
los hombres? Bueno, a ver si tenemos... Acaba la fiesta en paz.
Hòstia, el Malcolm no està penjant-se al cadena del Bacchus.
El Everton és un equipazo que le metió 4 al City. Bueno, de Guardiola.
Con Ronald, com en si...
Li he dit a Manuel Valls, m'he posat la corbata no per vostè, me l'he posat perquè vull dinar amb el Lumartín. I he quedat com mirant, com dient, qui deu ser Lumartín? Decid no presentar-li.
Seria una bona conversa.
Seria una gran conversa. No seria conversa, si és que no duraria ni 2 minuts.
No me dura un asalto. Que volia dir una cosa, si em permets. El dissabte, a l'hora del vermut, 12:30, una, presentem el llibre a la seu de la penya del City, a la plaça Osca, al Bar Somi, que qui vulgui venir, doncs allà estarem.
A més, una hora perfecta, perquè el Lu s'haurà despertat ja. Moltes gràcies.
Ara, ja m'atino molt, eh?
Ja. Moltes gràcies, Lu Martín, moltes gràcies, Pol Ballús, i que sigui un èxit el llibre.
Moltes gràcies.
D'aquí uns moments, gràcies, Rico, gràcies, Segurola. Ens veiem. D'aquí uns moments, Arnau Tordera. Salut. I Guillem Ilkiway, aquesta mitja hora abans d'arribar a les 12.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.